Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La venda de pisos nous ha crescut un 13% al Vallès Occidental durant el 2017, una dada que demostra la lenta però estable recuperació del sector immobiliari a la comarca. Alguns d'aquests pisos es van vendre a Sabadell, on l'any passat es va iniciar la construcció de gairebé 300 immobles, dels quals se'n van finalitzar una setantena. Així es desprèn d'un estudi elaborat per CaixaBank i l'Associació de Promotors de Catalunya. Tot i les bones xifres, el sector no tornarà a arribar als nivells previs a la crisi econòmica, ho recorda Marc Torrent, director general de l'Associació de Promotors.
A poc, doncs estem recuperant uns nivells de normalitat, en els quals el futur del sector no hem d'esperar que sigui, no?, recuperar les xifres del passat. Jo crec que el sector som conscients, no?, que les xifres a les quals es va assolir en el passat no tornaran, però sí que alhora també entenem que hi ha d'haver-hi un sector normalitzat que porti, doncs, la seva part de producte en el mercat, no?, i entenem que a poc estem recuperant aquests nivells que puguin ser sostenibles al llarg dels anys.
L'habitatge lliure d'obra nova al Vallès se situa de mitjana en els 250.000 euros. De seguida analitzem a fons aquest informe, abans repassem la resta de titulars de la jornada. El govern municipal se sotmet a examen en la tercera audiència pública del mandat. Un centenar de persones va seguir atentament les explicacions dels regidors i van plantejar algunes preocupacions, com ara l'obertura d'una consulta mèdica al Mercat Central. Durant el Notícies Migdia també us avançarem alguns dels títols de la nova temporada artística a Sabadell. La regidora de Cultura, Montserrat Chacón, ha estat l'encarregada d'avançar-los i també de fer el balanç del darrer curs. Els teatres locals han abaixat la persiana amb 7.000 espectadors menys per la davallada del número de funcions. I l'atleta sabadellenc Alexis Rodríguez acaba segon al campionat d'Espanya sub-23, celebrat a Sòria. La pròxima cita per al migfundista seran els 3.000 obstacles del campionat d'Espanya absoluta Getafe.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comprovem ara quina és la situació del temps per a les pròximes hores. Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Jornada avui marcada en conjunt per un ambient assolellat fins a migdia. Ara mateix estan creixent algunes ennuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, especialment al sector oriental són més desenvolupades i també a punts de l'interior del quadrant nord-est. Durant aquestes properes hores i en aquest sector s'esperen ruixats i xàfecs sovint acompanyats de tempesta i a més és possible que vinguin acompanyats de calamarsa. Les intensitats seran entre febles i moderades, tot i que també hi ha la possibilitat baixa de que es doni algun xàfec de forta intensitat. Cap al final de la jornada parlarem en conjunt de com tendiran a minvar aquestes precipitacions i ja de cara a demà parlarem d'una jornada marcada per un ambient assolellat al matí, de nou amb el creixement de nuvolades a la tarda, especialment a punts de muntanya del terç nord del territori, els ruixats que es donaran sobretot cap al quadrant nord-est i resta del Pirineu i Prepirineu, especialment a l'est, però també amb la possibilitat d'algun primer ruixat a punts del massís del port. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther. I ara comprovem quina és la situació del transport públic. Una informació que ens acosta l'Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix sense incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Tot i això, continuen els treballs de millora a la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat i hi ha un servei d'autobús substitutori entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia. Finalment, en un pla més lúdic, us hem d'informar que amb motiu del concert de Pearl Jam d'avui a la nit al Palau Sant Jordi, TMB reforça la línia de bus 150 per a la pujada i posa en funcionament un servei especial d'autobusos de baixada a la finalització del concert. Recordeu que el metro funciona avui fins a la mitjanit. I de moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa a la situació del trànsit a aquesta hora, normalitat absoluta al llarg de la xarxa viària catalana, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria quan passen 5 minuts de 2:15. El sector immobiliari s'està recuperant. Així ho constata un informe de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank, que analitza l'evolució d'aquesta activitat a Sabadell i al Vallès Occidental. Hi ha dos indicadors que confirmen la tesi. D'una banda, la compravenda d'habitatges i de l'altra, la construcció de pisos nous. L'any passat van iniciar-se gairebé 300 immobles nous a la ciutat, mentre que les operacions de compravenda a la comarca van créixer un 17%. El director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, fa aquesta lectura de les dades.
Aquesta recuperació del mercat a poc es va estenent pel territori. Va iniciar-se tímidament ja el 2014 a Barcelona ciutat i ja any rere any veiem com si fos per efecte d'una taca d'oli es va estenent a les diferents conurbacions de Barcelona, no? I ara veiem que com en aquest últim exercici de l'any 2017 i també el que apunta del 2018, veiem ja com aquesta recuperació s'està extenent també per altres mercats, entre ells, òbviament, també els vallesos.
Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Tot i que l'evolució és positiva, Torrent recorda que els promotors d'habitatge nou no estan ni de bon tros als nivells previstos, als nivells previs a l'esclat de la bombolla immobiliària i, de fet, afirma que era una situació insostenible. Pel que fa al tipus d'oferta, els pisos nous tenen una superfície mitjana de 117 metres quadrats útils i un preu de venda mitjà al voltant dels 250.000 euros, un preu que va a l'alça. El director de l'Associació de Promotors ho justifica amb els estàndards de qualitat que ofereix actualment un habitatge nou.
La nova edificació, per la implementació del codi tècnic de l'edificació, podem dir que té uns estàndards de qualitat superiors als que teníem la dècada passada, no? Sobretot amb requisits com són, per exemple, l'eficiència energètica, no? Actualment les noves edificacions, per normativa, ja compleixen uns estàndards que permeten estalviar en la factura del consum de subministraments, per exemple, no? I no només això, sinó també el confort que genera de cara als seus usuaris.
Pel que fa a la demanda d'habitatge nou, Marc Torrent assegura que Sabadell i Terrassa encara està per sota del que seria una situació normalitzada.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
L'obertura d'una consulta mèdica en una antiga parada del Mercat Central preocupa els sabadellencs. Així ho van evidenciar alguns dels ciutadans que van participar en la tercera audiència pública convocada pel govern municipal aquest mandat. Els assistents van preguntar com és que es pot desenvolupar aquest tipus d'activitat en un espai on es manipulen aliments i per on hi passen centenars de persones cada dia.
La regidora de Comerç, Consum i Turisme, Marisol Martínez, recorda que la regulació d'usos del Mercat Central contempla aquesta activitat, però es compromet a revisar la normativa per si fos necessari canviar-la.
Bueno, sobre todo es que es un tema de normativa, que es un tema de ordenanzas y es que es un tema de reglamentos, que no es una voluntad política. Las voluntades políticas no rigen las actividades de la ciudad. Y he explicado antes que no puede ser, que tú te tienes que ceñir a las normas cuando te gustan y cuando no. Y las normas permiten ese tipo de actividad. En todo caso, si no nos gusta, tendremos que cambiar las normas y en ello estamos. Intentando cambiar toda la normativa que rige todo ese tipo de posibilidades dentro de los mercados municipales.
A banda d'aquest aspecte, els ciutadans també es van queixar que, tot i estar plantejat com un exercici de transparència, els regidors de l'executiu no responien a les qüestions plantejades, sinó que més aviat s'havien dedicat a fer propaganda. És la tercera vegada que el govern quadripartit convoca una audiència pública d'aquestes característiques. La primera va ser el 2015, quan l'executiu encara estava format per Esquerra i la Crida. La segona, el 2016, poc després d'aprovar-se el pla de mandat. A la d'ahir van assistir un centenar llarg de persones que van escoltar quins són els projectes que tenen entre mans els regidors i quins ja s'han pogut materialitzar.
I el debat sobre el futur de l'art tèxtil continua despertant opinions i buscant possibles usos. Aquest cop ha estat l'alcaldable del PDeCAT a la ciutat, Lourdes Ciuró, qui ha deixat clar quin és el posicionament del seu partit. Demanen conservar la totalitat de l'art tèxtil en mans municipals i alhora proposen que s'utilitzi aquest espai com un centre d'investigació i recerca del coneixement, aprofitant la seva ubicació i la proximitat amb equipaments punters com són el Parc Taulí, l'ESDI, la UAB i també l'Escola Oficial d'Idiomes.
Des del PDeCAT Sabadell defensen conservar la totalitat de la fàbrica, tenint en compte el valor arquitectònic de l'espai, catalogat com a bé cultural d'interès local. Per això demanen a l'Ajuntament que es faci càrrec de tota la propietat, perquè ara hi ha una part de l'equipament que és de titularitat privada. Asseguren que des de la seva formació donarien suport al govern per desenvolupar el projecte.
Aquesta fàbrica actualment, aquesta zona que queda, diguéssim, dues parts són de l'Ajuntament i una part són de dos propietaris privats. Què ens agradaria? Ens agradaria que l'Ajuntament, aquesta part que no és seva encara, la pogués recuperar per la ciutat. Encara hi som a temps. Podem tenir un equipament sencer en benefici de la ciutat. Per tant, nosaltres donaríem suport a l'Ajuntament des de Junts per Sabadell perquè aquesta fàbrica fos recuperada en la part que queda íntegrament per l'Ajuntament i, a més, que sigui sencera perquè té molta gràcia tota la nau diàfana en benefici de la ciutat.
Respecte a l'ús futur de l'espai, proposen aprofitar que es troba en una zona propera a d'altres centres de coneixement, com són el Parc Taulí, l'ESDI, la UAB i l'Escola Oficial d'Idiomes, i que, per tant, tindria molt sentit que fos un equipament destinat al que és la investigació, la recerca i el desenvolupament vinculat a totes aquestes àrees de coneixement que hi ha a l'entorn de la Gran Via. També ha fet balanç a les propostes que estudiants de l'últim curs d'arquitectura de l'Escola d'Arquitectura del Vallès han fet per remodelar l'antic pavelló esportiu de l'Art Tèxtil, un espai que té prop de 5.000 metres quadrats i que disposa de diferents espais en desús, com una piscina, una pista de tennis i una pista de futbol, i que ara és en mans municipals i que cal remodelar. Ciuró defensa que s'ha de protegir la singularitat de l'espai i obrir-lo a la ciutat, però tenint en compte la participació dels veïns, que han estat peça clau en el manteniment i defensa de la zona.
Un grup d'investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona han demostrat com la teràpia gènica podria acabar amb la diabetis o l'obesitat, cada cop amb més presència entre la societat. L'equip liderat per Fàtima Bosch ha comprovat en ratolins els beneficis d'aquesta tècnica basada en la introducció de gens en diferents teixits per frenar el desenvolupament de malalties.
L'experiment, que s'ha allargat tot un any, s'ha fet en dos tipus de ratolins, uns que eren genèticament obesos i uns altres que patien diabetis arran d'una dieta hipercalòrica. I en tots dos casos, la teràpia gènica ha funcionat. La investigadora Fàtima Bosch ha dit al Notícies Matí que els resultats positius obren la porta a poder aplicar la teràpia a persones a mitjà termini.
Un ratolí no és una persona, però és el primer pas, no? Vull dir, mai podem moure'ns cap a tractar persones si primer no han demostrat eficàcia i sobretot seguretat en models animals, no? I en aquest cas, doncs, hem començat primer en els ratolins models, els resultats s'han seguit durant molts de temps, que normalment doncs, es fan estudis curts. Nosaltres hem fet estudis de més d'un any de seguiment, que jo crec que això dona més idea doncs, de que la teràpia funciona a llarg termini i, a més, és segura.
A banda de comprovar que el tractament és completament segur, els investigadors també han demostrat que la mateixa tècnica aplicada en individus sans provoca un envelliment més saludable.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @RadioSabadell.
Dos minuts per arribar al punt de tres quarts. Primera reunió a tres bandes entre representants de l'Obrera, Cajamar i també l'Ajuntament. Els membres del Centre Social de l'Avinguda Barberà han demanat a l'entitat financera que retiri la denúncia contra ells i que els cedeixi al local durant 50 anys en règim de masoveria urbana. Cajamar no ha acceptat la proposta, però ha obert la porta a seguir negociant.
De fet, l'entitat ha posat una nova data de reunió, el 26 de juliol, per presentar una contraproposta, ho ha explicat la Cristina García, membre de l'Obrera.
No els hi sembla una proposta acceptable i els hi hem demanat que ens ofereixin ells alguna mena de contraproposta que pot ser doncs, de cessió de l'espai d'un període de temps que no siguin aquests 50 anys, sinó que sigui menor. Segurament es voldrà estudiar alguna possibilitat de lloguer o alguna negociació similar, que en qualsevol cas a dins de l'Obrera hauríem de parlar de forma assembleària entre nosaltres. El que per nosaltres és una línia vermella és el fet de que no volem abandonar aquest espai. Ara, les condicions i el temps doncs és una cosa que sí que estem disposats a negociar.
Des de l'Obrera no tanquen la porta a pagar un possible lloguer social que no impliqui haver de fer pagar els participants de les diferents activitats organitzades. D'altra banda, Cajamar també està estudiant la possibilitat d'ajornar uns mesos el judici programat pel 27 de setembre per tal de donar temps perquè les negociacions prosperin.
Afegim un parell de punts més. Sabadell reconeix els 10 alumnes amb millors notes a la selectivitat.
Bego Delgado, alumna de l'escola Pia i que a partir del setembre estudiarà dret a ESAD, s'ha mostrat contenta durant la recepció al Saló de Plens d'haver obtingut la nota més alta de la ciutat.
I que estic molt contenta d'haver obtingut la nota que he obtingut, que sí que, com molt bé has dit, es diu gràcies al meu esforç, però també a tots els que han fet possible pues, que tregui aquesta nota, i res.
Els estudiants van rebre de mans de l'alcalde Matías Serracán i del regidor d'Educació Joan Berlanga un premi econòmic i un diploma acreditatiu.
El Festival Infantil de la Cadena de Restauració Viena arriba a Sabadell amb propostes per a tota la família.
L'establiment Viena de la plaça Sant Roc organitza aquest divendres diferents activitats pels més menuts entre 6:45 i 7:00. A més, els participants entraran en el sorteig d'un cap de setmana al Montsec. La ciutat acollirà per segon cop l'estiuet del Viena el 4 d'agost a l'establiment que la cadena sabadellenca té el carrer Filadors.
Us ho hem promès en titulars, Adib, d'Oriol Brogi, Un tret al cap, de Pau Miró i protagonitzada per Emma Vilarassau, o l'últim espectacle de la pallassa Pepa Plana, són alguns dels títols que es podran veure la pròxima temporada als teatres sabadellencs. L'Ajuntament ha fet avui un tastet de la programació que s'ha dissenyat pensant en les particularitats de cada sala i per agradar a tots els públics.
L'espectacle de dansa a género de Pol Jiménez, el concert de Xerí Maresté presentant Polinèsies i l'obra de petit format Els darrers dies de la Catalunya republicana, basada en el text de Rovira i Virgili, completen els primers mesos de la nova temporada, una programació que per primer cop s'ha començat a dissenyar incorporant una visió de gènere. Ho ha explicat la regidora de Cultura, Montse Chacón.
Hem començat a fer també una mirada de gènere en la nostra producció, bueno, en la nostra programació. Encara no és molt, molt evident, perquè tot just el que estem fent és començar a mirar què fem, però espero que en el futur sí que es començarà a veure. Doncs precisament mirar què està important. A vegades quan analitzes la programació te n'acabes adonant que potser sí que hi ha actrius, però la direcció, la producció, tot aquí al darrere és molt masculí, no? I que el primer que has de fer per poder resoldre això és detectar què estàs fent, detectar què estàs comprant o què estàs produint a l'hora de poder-ho modificar. I som just en aquest punt, de dir, vale, analitzem què hem tingut, i veure si realment respon a una imatge plural o estàs viatjada.
La nova temporada arrencarà amb el balanç positiu, segons Chacón, de la del 2017-2018. Els espectadors han crescut en 7.000 respecte a la temporada anterior, amb 85.100 assistents arran de la davallada de funcions. No obstant això, ha pujat l'ocupació de les sales un 5%.
Fem una valoració molt, molt positiva. Les dues línies que havíem iniciat, tant de la programació teatral com la de música moderna, estan funcionant molt bé. La de música moderna s'està consolidant i l'aposta que vam fer per la programació teatral a l'Estruc i també al principal i també a l'Estruc han tingut molt, molt bona acollida.
L'ocupació del teatre principal s'ha disparat, passant del 57% al 80%. La de l'Estruc també ha crescut, passant del 84% al 93%. En aquest sentit, comença a guanyar pes la vela, que ha comptat amb 3.900 participants a les diferents activitats de circ programades.
I el Fresc Festival programa aquesta nit una revisió del clàssic Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Ricard Soler dirigeix l'adaptació de la dramaturga Ana Maria Ricard. Ha fet aquest text de l'anomenat segle d'or espanyol sota el títol de Fuente Ovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas, versió amb la qual Karen ha guanyat el Premi Max.
La companyia Obskene pujarà a l'escenari de l'amfiteatre dels Jardinets per interpretar la història d'un poble que s'uneix per lluitar contra el seu governador, però des d'un punt de vista actual. El sabadellenc Marc Rius, David Menéndez, Andrea Madrid, Guillem Gelafell, Marc Naya o Marc Pujol són alguns dels actors que interpretaran els personatges d'aquesta història. Els interessats en veure Fuente Ovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas, encara en poden comprar les entrades. La funció començarà a les 10 de la nit a l'amfiteatre de l'Espai Cultura.
Breu cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat. El president de la Generalitat prepara una conferència política per al setembre per fixar el full de ruta per a l'independentisme. Ho ha dit avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Quim Torra ha explicat que l'objectiu és reafirmar que el govern continua compromès amb la redacció d'una Constitució catalana i posar en valor també la mobilització ciutadana. I d'altra banda, també ha anunciat que el vicepresident Pere Aragonès i la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo es reuniran aquest dijous a Madrid. La trobada ha de servir per reactivar les comissions bilaterals Estat-Generalitat i per aixecar també el veto a les lleis catalanes suspeses pel Tribunal Constitucional. I a tot això ja ha començat el retorn a Catalunya dels exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull. Al llarg del dia d'avui ingressaran a una presó catalana després que la setmana passada ho fessin la resta de líders independentistes a la presó. I en clau internacional, els equips de rescat treuen de la cova de Tailàndia 3 nens més al llarg de la jornada, si sumaran el que queda, a més del monitor que era amb ells. Els equips volen treballar amb la rapidesa, amb la màxima rapidesa, davant del risc de pluges, i és que això podria fer que la cavitat tornés a quedar inundada. I també en clau internacional, Donald Trump ha nomenat el jutge Brett Kavanaugh nou magistrat del Tribunal Suprem dels Estats Units. Es tracta d'un magistrat de 53 anys i ultraortodox que garantirà el control conservador del màxim òrgan jurídic del país. Després del nomenament, és el Senat qui haurà de ratificar-lo.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Torna el futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
Xarxa Mèdia Info.
Al voltant de Sabadell.
Saps que a Sabadell pots crear una empresa en només 2 dies?
Aquest és un dels temes que tractarem al proper Xarxa Mèdia Info.
I a més, t'explicarem què és un certificat de professionalitat i com aconseguir-lo.
Tot això i molt més divendres que ve a la Xarxa Mèdia Info a partir de les 4 de la tarda.
Donem veu al teu futur.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Content a mitges, el sabadellenc Alexis Rodríguez ha tingut sensacions contraposades al Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23 celebrat a Sòria. Va acabar segon a la prova dels 3.000 obstacles, però amb un mal regust perquè creu que hauria pogut fer alguna cosa més. Joan Blanc, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Les condicions adverses, feia fred i plovia en el moment de la cursa, no el van ajudar. Mentalment no va estar ficat i això el va fer córrer amb un pensament negatiu en tot moment. No va tenir opcions de victòria després d'una cursa molt tàctica i per aquest motiu Alexis s'ha lamentat d'aquesta oportunitat perduda.
Sí, estic molt content per això, perquè al final, després d'un mes o així, un mes que tenia molèsties, que hi havia dies que entrenava bé, dies que potser costava una mica més, al final que vaig poder anar al campionat en plena forma i a més cada dia em notava millor i allà es va confirmar que no tenia cap molèstia. Així que això és molt positiu.
La part positiva, com escoltàvem ara, és que va estar a prop del podi i que no va tenir cap molèstia física en el turmell, una zona que en les últimes setmanes havia donat molts problemes a l'atleta sabadellenc. El pròxim objectiu del migfundista del Futbol Club Barcelona seran els 3.000 obstacles del Campionat d'Espanya Absolut a Getafe, d'aquí a 2 setmanes. Rodríguez considera que és temps més que suficient per arribar ben preparat.
Penso que sí, que ara ja en aquesta part de temporada que ja portem molts mesos entrenant, posar-se per dir-ho així a tot el campionat ja és molt fàcil i bueno, jo penso que ja estic gairebé al 100% de la forma i d'aquí de setmanes d'aquest fet temps i espero que em sortirà bé, perquè al final l'he entrenat molt i bé i al final això ha de sortir per algun lloc.
A Getafe, el sabadellenc Alexis Rodríguez espera batre la seva millor marca personal dels 3.000 obstacles i, si pot ser, acabar dins dels 10 millors de la prova.
Dani Salgado continuarà el Natació Sabadell de futbol sala, tot i que durant molts dies s'ha donat per segura la seva marxa i que des del propi club eren molt pessimistes al voltant de la seva renovació. El cert és que el veterà jugador ha apostat per seguir un any més al costat de Diego Blanco i ajudar tot el que pugui a fer realitat l'ambiciós projecte del Natació Sabadell per a la pròxima temporada.
El tècnic dels locals s'ha felicitat per la seva continuïtat i espera, això sí, la millor versió de Dani Salgado. Diu que si està bé és un dels millors jugadors de la categoria i espera que amb la renovació de Salgado, el fitxatge estrella de Dani Castro i les altres incorporacions que han fet puguin lluitar des del primer dia per les primeres posicions de la classificació. Diego Blanco.
Creo que con los fichajes se ha hecho una buena plantilla, muy equilibrada. Con la llegada de Castro, pues no voy a descubrir yo a Castro ahora. Es un jugadorazo, creo que es uno de los mejores de la categoría. Y eso va a hacer que bueno, pues se nos sea más fácil o estar ahí arriba. Está claro que fácil no va a ser nada, pero con el trabajo y con las ganas que vienen las nuevas incorporaciones, seguramente que se conseguirá.
Així doncs, veurem com funciona aquest nou projecte del Natació Sabadell per a la pròxima temporada. La pretemporada del Club de Futbol Sala arrencarà el 7 d'agost.
El Global Bàsquet de la pròxima temporada tindrà força cares noves. El tècnic del conjunt sabadellenc, Òscar Trigo, ha donat 4 baixes i treballa per tancar 3 o 4 fitxatges que completin la plantilla de l'any que ve, amb el repte de seguir sent competitius a la Primera Nacional de Bàsquet en cadira de rodes.
Això sí, el sabadellenc espera fer un pas endavant respecte a la temporada anterior i no renuncia a cotes més altes si es posen a l'abast. Òscar Trigo, que es troba planificant el Mundial d'Hamburg de bàsquet en cadira de rodes d'aquest estiu amb la selecció espanyola, afirma que els canvis que hi haurà a la plantilla del Global seran per donar sortida a jugadors que no estaven tenint tot el creixement que deurien. A més, el tècnic admet que també es busca un punt més d'experiència.
Un canvi significatiu, el Pedro Chichita, que era un jugador que jugava molts minuts, marxa a la seva ciutat d'origen, a Saragossa. Possiblement aquesta baixa serà substituïda per un jugador una mica més veterà, amb una mica més d'experiència. I les altres tres baixes són baixes que no són significatives pels minuts de joc, sí que per la feina que feien, perquè eren jugadors que estaven en un procés de formació, però no tenien minuts.
Les 3 o 4 incorporacions del Global haurien d'estar tancades quan abans millor, ja que Òscar Trigo vol afrontar el Mundial amb la selecció espanyola del 13 al 27 d'agost sense cap altra preocupació. De fet, la setmana que ve el combinat nacional farà un estatge amb la selecció espanyola a Andorra per acabar de polir detalls abans de la cita mundialista.
I encara al món de la cistella, Eric González va viure diumenge un d'aquells dies que no oblidarà mai. El jugador sabadellenc va poder participar al partit que van organitzar els germans Gasol a Girona i que tenia finalitats benèfiques.
Eric González va formar part de l'equip de Marc Gasol, que va ser el guanyador final i va poder enfrontar-se a jugadors com Pau Gasol, Ricky Rubio, Joan Carles Navarro o l'NBA Jimmy Butler. El sabadellenc, que va participar a aquest partit després de ser l'escollit en una pàgina web, afirma que és una experiència que no podrà oblidar mai i descriu les sensacions que va viure a Fontejau.
La experiencia ha sido pues, lo que se esperaba, increíble. Poder compartir vestuario con leyendas del baloncesto español y estrellas de la NBA, pues qué les voy a contar, increíble. Nunca me había imaginado que pudiera llegar a conseguirlo, pero he tenido la suerte, aunque sea de esta manera, de poder conseguirlo y estar ahí con ellos.
Eric González va militar aquesta passada campanya a les files de l'UCAM Múrcia B a la Lliga EVA i a dia d'avui encara no té equip per la propera temporada.
I avui torna al Mundial de Rússia i ho fa entrant a la seva part decisiva.
És a l'inici de les semifinals del campionat. Serà el torn de França i Bèlgica a les 8 de la tarda per veure qui s'emporta el primer bitllet de la final que es disputarà el diumenge 15 de juliol a les 5 de la tarda. Demà serà el torn dels altres rivals restants, Croàcia i Anglaterra, també a les 8 de la tarda.
El Barça presentarà Artur Melo el proper dijous.
El migcampista brasiler està viatjant en aquests moments. Demà arribarà a la Ciutat Comtal i dijous serà presentat amb la samarreta blaugrana. Artur ha costat 31 milions més 9 en variable, signa per 6 anys i tindrà una clàusula de 400 milions.
I en marxa la quarta etapa del Tour de França.
El recorregut és de 195 quilòmetres i va des de la Vuel a Sorzó, una bona oportunitat pels sprinters o pels més valents de buscar una escapada. En principi no s'esperen canvis importants a la general de la prova que lidera el belga Van Avermaet.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Nosaltres ho deixem aquí, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials de Ràdio Sabadell i també, òbviament, a través de la 94.6, un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so i el Toni Pacheco en suport a la redacció. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.